9:27, comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui format reduït després de línia directa amb l'alcaldessa. Ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernís, l'Eduard Gené i el Víctor Alexandre. Molt bon dia als dos.
Bon dia. Bon dia.
Avui fallarà el Jaume Pla, que té coses a fer.
Està de viatge.
Està de viatge. No, vull dir que no, que es troba bé, però que està de viatge. Per tant, el tindrem nosaltres la setmana que ve també en aquest espai de la tertúlia. Estàvem parlant abans d'entrar en antena del Sant Jordi, de com va anar aquesta jornada a Sant Cugat. Ja sé que han passat dos dies, però com sé que l'Eduard i el Víctor són gent de lletres, que llegeix i que té un ull crític sobre aquest tipus de diades i que no es deixen dur, diguem-ne, pel titular fàcil, els demanaré una valoració de com va anar aquest Sant Jordi, com el van viure, com el van veure, sobretot a Sant Cugat, si és que van estar per Sant Cugat o potser van aprofitar per agafar el tren i van anar a alguna altra ciutat que també, òbviament, en poden parlar. Com va anar aquesta jornada?
Jo, el dematí del dia Sant Jordi vaig estar a l'estanc que tenia aquesta casa a la plaça d'Octavià.
A Cugat.cat.
A Cugat.cat.
Vas venir a fer una xerrada molt interessant.
Vaig fer una xerrada
amb l'Àngel Comas.
Amb l'Àngel Comas, gran amic, i perquè vam parlar de la relació novel·la, en aquest cas, amb el cinema. O sigui, què influïa, què devia influir i tal. Evidentment, doncs, el cinema, al principi de la seva història, això el Víctor estarà d'acord amb mi, es va basar sobretot en arguments a partir de novel·les i a partir d'obres de teatre. I no va ser fins més tard que va començar a haver-hi aquests guions...
I de ràdio.
I de ràdio. I de ràdio. Sí, sí. I vaig viure a una hora, que eren les 11:45, devia ser, sí, 11:45, i la plaça ja feia goig. Estava plena, feia un dia esplèndid, hi havia moltíssima gent. Jo sempre penso, quan veig això, que quan aterra algú doncs, a fora d'aquí, doncs tothom pensa que, naturalment, és un dia de festa. Però és un dia de festa en tots els sentits, o sigui que ningú treballa. Menys els que estan allà...
uns quants van pringar, eh?
Menys els que estan allà en les llibreries i estan i els editors que van amunt i avall i la gent que està treballant amb la festa en concret. Però que la resta de gent no treballa, en canvi, en sabem tots que és un dia feiner, per això deia que és el dia de festa dels enfeinats. Després de la tarda, per una circumstància que no era precisament el dia del llibre, vaig estar a Barcelona i vaig comprovar com n'és de diferent quan tu vas a un lloc determinat per una obligació i has de passar doncs, el Passeig de Gràcia, la Rambla Catalunya, per arribar al carrer Aragó cantonada Balmes. En fi, allò és increïble. O sigui, no es podia caminar. Els cotxes van canviar la circulació.
Estava
tallada a partir del carrer Mallorca, Passeig de Gràcia, només passaven els autobusos. Era una cosa, jo feia molts anys i diria que mai ho havia vist, parlo de les 7 de la tarda, mai ho havia vist tan ple de gent amb tanta, en fi, brugit brutal, no? I llocs i parades. L'altra cosa és si això és una festa del llibre o no. Vull dir, aquesta és una festa boníssima, fantàstica, que ha anat derivant fa molts anys. Pensem una cosa, el Josep Maria Sagarra té un article publicat a l'any 1926 que ja es queixa de que els editors fan anar els escriptors com si fossin titelles per poder vendre llibres. Tu feia, em sembla, tres anys que havia començat la festa del llibre, que va iniciar un editor valencià que vivia a Barcelona. Però si en aquell moment en Sagarra ja li semblava que era excessiu aquell plantejament de tipus comercial, si veiés el que passa ara, doncs, segurament doncs, tornaria a morir, pobre, perquè és brutal, no? O sigui, des de la princesa del pueblo fins a la senyora Urbano i cal dir-ho, el senyor J.J. Ramírez, doncs presentant tots els seus llibres, i això al costat dels grans escriptors que també ho fan i arriben doncs, a dir menys el senyor Albert Sánchez Piñol, que diu que ell
no signa llibres, la Marta Rojals, que tampoc signa llibres.
Doncs la festa és la que és i penso que la gent es queda bocabadada.
Víctor, com ho vas viure?
Sí, recordo que va haver-hi un any que en Jordi Coca, quan hi havia tota aquesta polèmica també del Sant Jordi, la desvirtuació del Sant Jordi i tot això, que ell va optar per dir, mira, jo aquest dia no aniré al lloc a signar, sinó que obriré les portes de casa meva, i qui vulgui venir, doncs jo, vull dir, encantat, pot venir a casa, i vindrà a casa, i els lectors que vulguin venir a casa meva, doncs els signaré el llibre allà, i la farem petar i ja està, no? I era una opció, eh? És una opció... a veure, clar, això, bueno, en podem parlar bastament del tema, perquè dona molt de sí. D'entrada, és una festa meravellosa. I això és una festa que ja la voldrien tenir a molts altres llocs, perquè és envejable. Això que deia l'Eduard, de fet, si tota persona que vingui d'un altre lloc, d'un altre país, que no hagi estat mai aquí i que aterra aquest dia, doncs es queda bocabadada. Clar que pensa que és una festa, però pensa... Ostres, però... És una festa especial, perquè festes n'hi ha moltes, però que tothom vagi amb llibres a la mà, és, a part de la rosa, no? Però amb llibres vol dir que frapa, perquè dius, ostres, no, vull dir, culturalment et quedes una mica impressionat. Després, quan continues l'any, veus que allò és un dia, és una mica miratge, perquè la resta del dia de llibres se'n venen molts menys, molt pocs. I tot i que Catalunya és el lloc de l'Estat on es llegeix més, això no ens ha de consolar, perquè en definitiva no ens hem d'emmirallar amb l'Estat espanyol, sinó doncs, amb els països capdavanters, i en això hi trobaríem doncs, el centre i el nord d'Europa, on es llegeix molt més. També és veritat que el clima acompanya, és a dir, el clima és dur, hi ha més introspecció personal, la gent surt menys, fa menys vida social, i a casa doncs, busca entreteniments...
Sí, però... Estic d'acord amb tu, és que ha sortit aquest tema aquests dies, el fet que en els països del nord doncs, el clima, òbviament, obliga la gent a estar més temps a casa, però jo crec que també aquí hauríem de dir que tenim uns horaris, i ho he dit a aquestes tertúlies, que no conviden a llegir, és a dir, quan tenim jornades laborals que comencen a les 8 o les 9 del matí i acaben moltes vegades a les 8 o les 9 del vespre, si la gent té moltes hores ocupades per la feina, té poca estona després per la seva pròpia lectura, és difícil que l'índex de lectura també incrementi. Si tu arribes a casa a les 8 o les 9 del vespre, has de sopar, cansat, arribes i no tens una estona tranquil per llegir, com podries tenir si tinguessis un horari molt més europeu, jo crec que també és un factor que influeix. Però, a part del climàtic, sí,
Però en canvi tens...
Per veure la tele.
Clar.
Sí, però passa que sí. La lectura, si és una lectura potent i forta, també requereix estar una mica despert i no especialment cansat, perquè segons quines lectures obliga també a posar els colzes sobre la taula a vegades, no és llegir qualsevol cosa. Entenc jo,
depèn
del que llegeixis, òbviament, sí, però si llegeixes una bona novel·la, per exemple, forta, no?
Sí, però hi ha moments per tot, perquè segons que miris a la tele, també et tensiona i t'obliga a estar, vull dir, t'atrau i és molt interessant i no és una estupidesa, sinó que, vull dir, de pur entreteniment, sinó que pot ser igual. És una pel·lícula interessantíssima, un debat molt interessant i també estàs atent. Però, clar, són hàbits. Són hàbits, i és més fàcil deixar-se caure al sofà i dir, uf, estic cansat i no sé què, a veure què em fan, i anar passant i fent zapping, i al final no has vist res, perquè no hi ha res que t'interessi, però has passat l'estona, i després dius, ui, ara ja me'n vaig allí perquè ara ja tinc son, ara ja no agafaràs el llibre. Però el temps aquest que has fet, T'has entretingut? Home, dir-li així ja és molt, perquè en realitat no saps res de particular. Tampoc t'has enriquit gens. Total, que el llibre aquell sempre queda allà i al final és l'últim de la fila, no?
És que a mi tu has apuntat diverses coses, Pep.
Que és complementari amb el que ha dit el Víctor, eh?
No, has apuntat diverses coses que avui són notícia, no? I que la primera cosa és que tothom té opció d'escollir. I a més, és aquella fase típica, diu, la tele posa una cosa, escolta'm, hi ha una cosa que és, tu
tan
pagues...
Tan fàcil com a pagar, sí. Desendollar fins i tot, si vol.
Desendollar, si vol, exactament, vull dir, ja està, i no passa res més. Per tant, l'opció última sempre és personal, l'opció, m'hi dedico, jo personalment el que faig és, des de fa molts anys, és que intento distribuir el temps. És a dir, que el que dic és, jo vull al dia dedicar un temps a llegir diaris, sigui en paper, sigui en aquest cas actualment per pantalla, i un altre temps a llegir els llibres que tingui seleccionats, que ja els tinc per anar a llegir. Ara, Avui hi ha una notícia de la senyora ministra D'Amato que li va demanar a la Junta de Representants de les Televisions que fes el favor, fessin el favor de baixar els telenotícies de la nit a una hora més prudent i que el que en diuen prime time s'acabés a les 11. Aquest seria un element que podria, diguem-ho així, podria ajudar a que això doncs, fos d'aquesta manera i hi hagués més temps. El que dius tu, arribar a aquest... Ara, continuo dient el mateix. Encara que fessin això, que podria ajudar a crear unes inèrcies en la gent, tal, a l'hora de la veritat és el que tu escolleixes. Jo m'aixeco, jo estic veient un programa determinat i m'aixeco i diu, me'n vaig a llegir. I a casa meva es queden, o millor, algú a veure el programa i jo no. O al revés. Per tant, aquesta és una cosa que és segura. I l'altre que tu apuntaves, Víctor, del fet aquest del nombre de lectors, jo sempre dic, sempre recordo, que avui, tot i que es llegeix menys del que a mi m'agradaria, avui es llegeix moltíssim més que només fa 10 anys.
Si només diem llegir, sí.
No, parlo de llegir.
El què és una altra cosa.
No, parlo de llegir. O sigui, lectors, el que és lectors... Que compren llibres i que el llegeixen i que tal.
I a internet.
I a les biblioteques. Vull dir, n'hi ha molts més dels que hi havia abans. Ara l'altra cosa és el que llegeixen. És igual com si anéssim a mirar doncs, qui estava signant llibres, sobretot a Barcelona, que recollia tota la majoria de gent, gent que, a més, a terra, a la ciutat, única i exclusivament per signar llibres, perquè saben que és un mercat fabulós, o sigui que la festa, la grandesa de la festa, la bellesa de la festa, la cosa tan particular d'aquesta festa que efectivament no es projecta a cap lloc i que en molt lloc han volgut imitar, a Tòquio han volgut imitar, a diferents països del món diuen, no, això és fantàstic, ho podien fer-ho i acaben, no acaben arrelant perquè és un problema de sempre, vull dir, neix de la pròpia gent. Tot això, clar, es desborda per una altra banda, perquè tot aquest tipus de gent, totes aquestes cues, no? I a més aquesta situació tan especial, que no sé si tu has viscut personalment, de que hi ha un senyor o una senyora que són uns bons escriptors, que són uns intel·lectuals, que han fet una novel·la o han fet llibre d'assaig o el que sigui, i al costat hi ha una persona pura i durament mediàtica, que a més han fet aquest llibre exclusivament per vendre'l el dia del llibre, que té una cua llarguíssima de gent esperant per signar, i aquell altre en té dos.
Ara podem parlar d'això.
Sí. Dispara, Víctor.
No, és que hi ha tantes coses, té tantes arestes aquest tema, és apassionant, eh? Vull dir, hi ha moltes, moltíssimes coses. D'entrada, anant a pams, diguéssim, sobre el que deia l'Eduard, no només hi ha el tema de la tele, que això, aquest ja fa molts anys que existeix, és el tema d'internet. Hi ha molta gent que ha acabat de sopar, no és que es posi a mirar la tele, es connecta. I aleshores, doncs, mira, comença a mirar portals i a fer coses, navega per allà dintre. I si passa, doncs, una hora, dues, ve el temps d'anar després a sopar i anar a dormir. I clar, quan ha acabat de fer tota aquella navegació, ja té son, perquè l'endemà ha d'anar a treballar i se'n ha d'anar a dormir. Evidentment no agafa un llibre i diu, bueno, ara estaré una estoneta llegint i tal, no? No, perquè ja ha consumit el temps de lleure que tenia mirant internet, navegant per internet. Dius, ha llegit? Sí, bé, segurament ha llegit articles, o vés a saber, fet el que sigui, no? Però ja no, el llibre ja no és una cosa que queda en segon terme. Després tenia una altra cosa per dir, però se m'ha anat a cap, és igual. Sobre el tema mediàtic aquest. Mira, l'altre dia sentia una sèrie d'autors. Bé, d'entrada jo no vull estar assegut en un lloc on hi hagi mediàtics al costat, perquè no em sembla... Bueno, en general, molts escriptors no ho volen. Normalment les parades ja procuren posar-los en un lloc a part, perquè, a més, físicament... és una molèstia absoluta, perquè com que la gent no fa una cua disciplinada a fila índia, no? Sinó que es posa al voltant de tot allò, perquè com que és una persona mediàtica, la gent li vol veure la cara, perquè la cosa consisteix en això, en veure-li la cara, i si és més gras o més prim que com surt a la tele, si és més guapo o més lleig, que no sé què, i tal, tot això, no? Molt bé. I aleshores, clar, els autors que estiguin al costat, allà, és que no s'hi pot acostar ningú, perquè tota la gentada... que hi ha allà va només pel mediàtic. Bé, l'altre dia sentia Sant Jordi ja a la ràdio una emissora doncs parlaven d'aquest tema, hi havia una sèrie de persones mediàtiques que doncs els preguntaven què és això del mediàtic i tal. I realment no vaig trobar cap mena d'humilitat per part d'aquesta gent, la qual cosa em sobta. L'argument que deien, i tots estaven d'acord a més entre ells, era que no hi ha autors mediàtics, sinó que hi ha llibres mediàtics. Jo pensava, ah, carai, no ho sabia això. Diu, no, els autors no són mediàtics, és el llibre, depèn del llibre que facis, és mediàtic o no. Perquè pot ser, diu, ells deien, és mediàtic un llibre, per exemple, doncs, que parli d'un programa de la tele, posem per cas, un programa de la tele, editen un llibre que parla doncs, de les interioritats del programa, o de coses del programa, o de les entrevistes del programa, etc. En canvi, diu, pot ser que un llibre l'hagi fet una persona que sí que treballa a la tele, és un presentador de TV3, posem per cas, però que no té res a veure amb el món mediàtic, sinó que ha fet una novel·la o una cosa que... En fi, un assaig, el que sigui. Per any, això no és veritat. L'autor és mediàtic. L'autor és mediàtic. Això no vol dir que el llibre no sigui bo. Pot fer un bon llibre, si no, té res, si no estem parlant ara de qualitat literària. Estem parlant del fet de la venda. I a la grella de sortida, això és una competència absolutament deslleial amb els escriptors d'ofici que viuen només d'això. Perquè aquella persona, dius, no, és que ha fet una novel·la o un assaig sobre una cosa d'un tema determinat que no té res a veure amb la feina que ell fa com a presentador de la tele. Ah, d'acord, molt bé. O és un llibre de poesia, és igual, pot ser un poeta. Però no dubtis pas que aquell llibre no l'hauria pogut publicar si no fos presentador de la tele.
Segur. Aquest és l'adjectiu.
Aquesta és la qüestió. És a dir, que tu has pogut publicar allò que no discutim si és bo o dolent gràcies a que treballes a la tele. Perquè l'editor sap que com que tu ets una cara coneguda que cada setmana entra a la casa de la gent de tot Catalunya, home, d'entrada, el target, és a dir, els exemplars venuts mínims són tants.
O tu capgiro, si fos anònim, aquell llibre no es vendria i no el publicarien.
No, clar. No, és que
no, per tant, aquest llibre no s'editaria.
No s'editaria. No, exacte.
Això seria la primera és que no s'editaria.
No parelles, aquestes a vegades llibres de gent amb un ressò públic per altres activitats, no exclusivament escriure, és a dir, el que podria ser mediàtic, i quan llegeixes l'obra penses, tanco els ulls i m'imagino que ho ha escrit algú altre, l'editor li publicaria?
No, és que va així. No. Per tant, totes aquestes persones que fan tot això, no només aconsegueixen això, és que l'editor sap això i sap més encara. Pel sol fet que aquella persona és un presentador de televisió, de TV3 o de 8TV, posem per cas, doncs no només té un nombre d'exemplars garantits, sinó que, a més, l'editor i l'autor encantat, sí, jo per ell encantat de la vida, vull dir... tant de bo tothom tingués la seva oportunitat, sap que la sortida del llibre implica un circuit d'entrevistes i de publicitat i de promoció d'aquest llibre que no el tindrà mai a la vida ni en els somnis més delirants qualsevol autor d'ofici. És així. Per tant, perquè no dic que si un presentador de TV3 treu un llibre, no dic que TV3 no hagi de fer-ne esment d'aquest llibre, perquè seria una marginació de dir perquè els altres sí, aquest no, perquè treballa aquí. No es tracta d'això, sinó si tothom tingués la mateixa oportunitat i aquella persona resulta que, clar, com és presentador de la tele, doncs un dia va a un programa de la mateixa casa, l'altre dia va a un altre programa de la mateixa casa, l'altre dia el truca un altre company, ara truca de Catalunya Ràdio, ara un altre programa de Catalunya Ràdio, ara, vull dir, bueno, ara vaig a 8TV, ara vaig a un altre programa de RAC1, i tot això, i és tot, bueno, i la Vanguardia, l'Avui, l'Ara, tot això.
Perquè a més, si no ho treus ara... com a mitjà, sembla que no ho expliquis i que no ho expliquis als teus lectors, per tant s'entra també en una espiral verinós.
Doncs els autors que vivim només d'això, miserablement, ja voldríem tenir un 1% de la promoció garantida que tenen tots aquests personatges que diuen que no són mediàtics i que no fan llibres mediàtics i que no són autors mediàtics. Home, una mica d'humilitat, sisplau, que ja està bé.
Ara afegiré una altra cosa que també és un fenomen que fa uns anys no existia. Bueno, a Barcelona és un ratolí va estar firmant llibres. El fenomen Jerónimo Stilton, sí. O sigui, llibres per nens, llibres seriats, és a dir, que ja, com bé sabem, doncs, ha estat el número 12 o 14, no me'n recordo, però és que a més, resulta que no existeix un autor de les novel·les de Geronimo Stilton, perquè és un equip de redacció. És a dir, no hi ha ni autor, no hi ha un autor. Hi ha un editorial que té un grup de gent que probablement va canviant en funció, doncs, a, igual com un guió d'una telenovel·la, una telesèrie, doncs va canviant també els autors, i aquí hi ha un senyor disfressat de Geronimo Stilton que signa els llibres. Però encara hi ha un assumpte també que va començar l'any passat i que aquest any ha continuat, i és el fenomen de l'escriptor suec, que ara no recordo el seu nom, Jonasson,
Jonasson.
Exactament.
Això també es va fer, això que deies, o sigui, tu, Eduard,
el vell...
això que deies tu de portar una persona que no té res a veure, es va fer amb aquella novel·la de títol llarg, que no me recordo qui era, sí, l'avi que va sortir per una finestra,
Jonasson. L'any passat, això, com que va haver un actor que es va disfressar d'aquest senyor, va portar la portada de fotografia que sortia, doncs, que anava disfressat de Pantera Rosa, i va anar i va signar llibres. I aquest any, com que ha sortit justament la setmana abans un segon llibre d'aquest senyor que es diu La noia... A veure, l'analfabeta que va aconseguir...
Que va salvar un país.
Salvar un país, que és una noia negra, és una negra sueca, doncs una actriu també, en aquest cas negra catalana, doncs es va disfressar amb el mateix tipus de vestit i va signar els llibres. Clar, escolteu, jo he llegit, el primer llibre el vaig llegir jo, o sigui, vaig caure a la trampa i el vaig llegir. Jo, com que sóc una persona molt, molt sèria, encara que no ho sembli, Víctor, doncs acostumo a no... a intentar acabar, quan llegeixo un llibre l'acabo,
jo també,
com una pel·lícula l'acabo, etcètera, no, perquè sempre penso, em va passar amb La muntanya màgica de Thomas Mann quan era molt jovenet, que fins a la pàgina número 100 no em va enganxar, i a partir d'aquí vaig començar a l'evitar llegint el Thomas Mann. Molt bé, doncs jo, quan no vull que em passi això mai més, l'acabo. El vaig acabar amb una sensació de que m'havien enganyat tan gran, i quan veig això, aleshores encara penso que ens enganya, que ens enganyen més, o els enganyen més, perquè clar, jo puc anar a un lloc amb una noia que deu ser un bon actiu, que és molt bona persona, que és fantàstica, que em signi un llibre que no escric, però fi, això és ja donar-li la volta a la situació, i és crear realment el mercat. Dius, senyors, això és un mercat.
És grotesc.
Això és un mercat.
Mercat, per una cosa.
I també... És un mercat, jo venc un producte, i aquest producte surt d'aquesta senyora, i vostè no es preocupi qui li hagi escrit, no es preocupi del seu contingut, no, és igual, és un totxo, se la llegirà moltíssima gent, tothom se'l recomanarà, com les famoses Anatomia del Grey, que és la negació de tot el que pugui ser literatura en el sentit estricte. Quan va sortir l'Anatomia de Grey, hi ha 50.000 llibres eròtics, pornogràfics, si vols, molt millor,
amb la sonrisa vertical. La sonrisa vertical, no era la col·lecció aquella de llibres?
Sí, la sonrisa vertical, i no la sonrisa vertical, perquè els llibres de Poliner, els llibres de Sade, etcètera...
De Boccaccio,
exactament. I clar, i surt allò i dius, però això és una promoció brutal. I no cal dir, que la majoria d'aquests llibres, o molts d'aquests llibres, ja estan pensats per fer una pel·li.
I una cosa que també hem tractat aquests dies parlant de Sant Jordi, i vaja, això ho he comentat jo i torno a comentar, també compta amb els llibres que porten el segell de premi. Premi Josep Pla, Premi Sant Jordi. Ho dic perquè jo he llegit alguns d'aquests llibres premiats i també deixen molt a desitjar. Jo no diré els noms ni els títols perquè és una opinió personal i tampoc vull ara aquí criticar algú que no hi és, però que també ens hauríem de començar a plantejar.
Tens raó.
Que el fet de portar un segell no implica que hi hagi bona qualitat. I ho dic perquè, vaja, també diria, si aquest llibre no portés el nom de premi, vendria?
No, és que...
Ho dic, passaria el... Ens fessin llegir aquí tres llibres a nosaltres sense dir-nos res i donaríem premi a aquests llibres?
No.
I si allò és el premi, què és el no premi? Perquè, clar, si confiem en el jurat, que no hi confiem, potser, val? Que l'Eduard sembla que em digui que no confia...
No, que vull dir que vull dir, un
no premi que és millor, no? Però vaja, pressuposant que els que llegeixen i donen el premi en saben, Vaja, no em vull imaginar la qualitat de les altres obres, però vaja,
com tot,
ho deixo aquí.
No, sí, no, tens raó en moltes coses. Vull dir, com tot, no tot és igual. És a dir, no tots els premis són això. És a dir, hi ha premis que són molt honestos, molt... El Recull, per exemple. El Recull de Blanes és un premi molt honest, és humil, però és un premi doncs, amb una solera i tal. És veritat que cada premi té la seva personalitat, i darrere d'aquell premi, és a dir, tu pots enviar, per exemple, un autor pot enviar una cosa que sigui bona, i allà no li premiaran mai, no perquè no sigui bona, sinó perquè no encaixa amb l'esperit d'aquell premi, que ha de tenir, té unes característiques determinades, una ideologia, o, i per tant, els membres del jurat són d'una tipologia, etc. Però el premi pot ser honest, eh? I hi ha altres premis que no. Per exemple, un premi, doncs, que jo em sé, és un mercat de calaf, allò és una cosa absolutament de dalt a baix, doncs és el planeta. És un premi que es ven moltíssim a tot el món, però no té prestigi com a premi. Hi ha premis que són humils, amb una dotació econòmica petita, però amb prestigi. I prestigi literari. I en canvi hi ha premis que tenen la dotació màxima i no sé què, i bueno, per l'autor fantàstic, perquè li soluciona la vida, però no tenen prestigi literari, perquè el prestigi no l'aconsegueixes amb diners, sinó amb les obres que publiques.
Veig a dir que el Premi Planeta, a més té una característica molt significativa. El premi és el segon. Ja, és a dir, es diu el primer...
El finalista.
El primer li dona el premi perquè interessa, perquè és qui és, etc. I el segon és el que realment seria premi si no hi hagués el primer. Parlant de premis, si em permets, introduiré una notícia que ja la sabeu, en Gerard Vergés, el poeta de Tortosa, va morir fa dos dies. El Gerard Vergés va tenir el premi, l'onzè, si no recordo malament, Premi Gabriel Ferrater, que s'otorga a aquesta ciutat. En la necrològica que es publica avui a La Vanguardia, es parla d'en Gerard Vergés, com és lògic, i perquè nosaltres, aquí com a ciutat, baixem una mica a vegades el to quan diem segons quines coses, aquí, en la necrològica, es parla que va guanyar el Premi Josep Pla o el Premi Josep Vallverdú, i en canvi no es diu que va guanyar el Premi Gabriel Ferrater. Cosa molt significativa, penso, perquè aquí diem el premi de poesia més important i més dotat de Catalunya. Fem-s'ho mirar, o com a mínim que efectivament tingui la transcendència que des d'aquí es diu que té. Perquè això ho haurien de posar aquí.
Sí, però
és un premi que fa dos anys que li van donar.
Però això també, això que dius, diu més, a vegades, de qui escriu el text.
Emili Rosales.
Clar, vull dir, penses que ho ha de saber, no? Ho hauria de saber. Clar, perquè si no ho saps, vull dir, no sé. Però vaja, al marge d'aquests casos individuals, hi ha premis que són honestos, que són, com dic, són honestos i tal, i aleshores, doncs, l'autor, clar, en un país com el nostre, doncs, què et dona el premi, per exemple? El premi et garanteix, doncs, també unes vendes. Les garanteix a l'editor i les garanteix a l'autor. Perquè pel sol fet que deies tu, Pep, del premi, doncs, automàticament, aquell llibre no només es vendrà més, perquè sinó que tindrà més promoció, perquè com que és un premi, doncs...
Els mitjans se'ns en fem ressò.
Els mitjans en parlaran, lògicament, i a més, doncs, hi ha tot un seguit de vendes que són segures i garantides. Per exemple, determinats premis ja van a totes les biblioteques de Catalunya. La Diputació ja compra un exemplar per cada biblioteca. De manera que tot allò ja significa, Déu-n'hi-do, no? I, en canvi, si és un llibre que pot ser molt bo, però molt humil i no té cap premi, doncs allò, mira, el trobes a tres biblioteques de Catalunya i ja està.
I tristament queda desaparegut.
I a les llibreries no diguem, vull dir, queda absolutament colgat per les novetats que apareixen. És una opció que tenen els autors per intentar aconseguir una via de promoció. Depèn, no? És difícil dir quina seria la solució, no ho sé. Darrere d'un premi sempre hi ha uns interessos, no? A vegades determinats però no sempre són allò que diria la gent, no, és que això és molt mafiós. No, no, a vegades simplement són ideològics o són d'una altra característica. Però, no sé, ho tenim muntat així a Catalunya com una mena de compensació per que som una llengua que... És, atenció, no és per, o sigui, la llengua catalana és una llengua absolutament rendible literàriament. Si la gent, la major part de la gent llegís, ostres, això seria una brutalitat, seria fantàstic, eh? Vull dir, un negoci rodó. El problema és que la gent llegeix molt poc. I aleshores es venen molt pocs llibres. I la manera de compensar aquesta manca de vendes és fent premis que estimulin la gent a comprar llibres determinats, perquè si no, no els comprarien, i a fer-ne promoció, i els editors pensen que sense el premi no els entrevistaran. I, en fi,
per cert, que el diumenge a les 6 de la...
Deixa'm una acotació final. Per exemple, el cap de premsa, on he publicat fins ara llibres, que és Proa, doncs té... És un home sol, no? I, com que el publiquen una pila de llibres contínuament, ell no pot fer la promoció de tots els llibres, perquè només pot dedicar una setmana a cada llibre. I, per tant, els altres autors, després hi ha un altre autor, i el que no aconsegueixin aquella setmana, aquell home ja no pot fer res, perquè no pot dedicar-se només a un autor. En té 30. I bé, s'ha convertit en una indústria, i això els editors crec que estan matant també una mica amb el Sant Jordi, estan matant la, no matant el Sant Jordi, però sí el que és el símbol del Sant Jordi, i això de portar persones que no tenen res a veure amb els llibres, actors contractats, això em sembla una desvirtuació absoluta de la festa, que la degrada en qualitat, no en mercat, però sí en qualitat.
El diumenge a les 6 de la tarda més vull dir que es presenta precisament l'últim premi de Gabriel Ferrater de poesia a la cafeteria del Teatre Auditori a les 6, com deia, a les 6 del diumenge.
Perfecte, doncs ho apuntem. Hem de marxar ja, ens anava a demanar més previsions del cap de setmana, però vaja, que entrin a cua.cat a la web i que consultin l'agenda i les notícies i ho tindran. Eduard Gené, Víctor Alexandre, Víctor Alexandre, Eduard Gené, moltíssimes gràcies i fins divendres que ve. Molt bon dia.
Bon cap de setmana.